El que fes verí, mata. Si ho vols prendre, doncs prendre.
Tot i que ja en parlem després, sembla mago que el cafè
bueno,
ara és bo per la salut.
Sí, és bo. Sí, bueno, per la salut de los muertos.
Ja ho parlem d'aquí uns minuts amb el Josep Corbella. Abans, però, la moció de censura de Vox contra el govern de Pedro Sánchez potser no passarà a la història de la política espanyola, però algunes de les coses que s'hi han dit potser sí que aniran a parar a la hemeroteca. Com, per exemple, una història relacionada amb ovnis. Marc Serra.
Bona tarda. Ho he hagut de llegir dues vegades perquè, sí, esclar, tamames, ovnis, Vox, moció de censura, no m'acabava de quadrar, però atenció, perquè perplexitat al Congrés dels Diputats, ahir amb Aitor Esteban, portaveu del grup basc, va prendre la paraula, se'n va anar cap a l'Atril i va explicar una història que va deixar tothom perplex.
El 6 de febrero de 1979, un buque butanero de la companyia Cepsa zarpava del puerto de Alcudia con destino a Cartagena. Las previsiones meteorológicas eran buenas, pues anunciaban cielo despejado. Cuando el reloj marcaba las 23:17, navegaba con su explosiva carga sobre una mar rizada a 15 millas al este de Formentera, bajo suave viento de poniente, y nada hacía presagiar una azarosa travesía cuando, repentinamente, el capitán observó unas luces por estribor. Aquellas luces le desconcertaron. No eran las de posición de otros buques, ya que su color era rojo y amarillo y se movían con celeridad. Finalmente, el capitán pudo distinguir lo que eran. Tal y como declaró las autoridades, militares por supuesto, eran ovnis, al menos 50 ovnis. El nombre de aquel buque butanero era Tamames. Ahora el señor Tamames ha divisado exactamente 52 ovnis. 52 que, con sus firmas, le han permitido pisar hoy esta cámara. 52 ovnis, obvios, ventajistas, notoriamente interesados. Los hechos acaecidos en Formentera siguen sin contar hoy en día con explicación razonable. Tampoco la tiene esta moción de censura.
Uy, bueno, impresionant, ben ben portat, eh? És a dir, ha explicat una història d'ovnis per acabar criticant a Tamames perquè és tan absurd i hi ha un misteri tan gran amb la moció de censura com el propi cas.
Bueno, molts, per començar aquí, bueno, jo mateix, sí, desconeixia aquesta història que
també
va posar sobre la pista ahir a l'Aitor Esteban.
Ho explica molt ben explicat, en un monòleg que podia ser d'Iker Jiménez, pràcticament.
Sí,
eh?
Sí.
Bueno, durant la intervenció, el realitzador fa un primer pla de la cara de Tamames, que és un poema, jo crec que no entén res, però més enllà de l'anècdota, avui volem saber què va passar amb aquest vaixell de càrrega explosiva. Si realment,
per tant, és un fet real.
És un fet real. El vaixell Tamames va existir, va quedar enlluernat, mai més ben dit, per 50 ovnis, que ara ho preguntarem, però jo crec que això és un avistament de rècord, en unes circumstàncies molt, molt, molt especials. A més, continua sent un misteri què va passar, i a més ho farem el dia en què se suposa que, segons un viatge del temps que s'ha fet viral, s'havia de produir una invasió extraterrestre, sí, que de moment a 4:45 no ha acabat d'arribar.
Com està això?
Malament. A no ser que vagin tard, no, de moment res de res. Tot plegat ho parlarem amb el periodista, escriptor i investigador Josep Quijarro, que a més avui ha fet públic l'informe oficial d'aquest avistament del vaixell Tamames. Josep, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. El Toni ho deia ara, jo també ho vaig preguntar quan vaig escoltar aquest fragment, dic, aquest senyor no s'està inventant aquest cas, però et sorprèn que hagi fet aquesta referència, o anys enrere, en el moment en què va passar, va ser portada de molts diaris, el cas Tamames?
Home, ho va ser de la Verdad de Múrcia, perquè el vaixell va anar a parar a Cartagena, concretament a Escombreres, al port que hi ha allí, i perquè, a més, després el diari ABC va continuar la saga d'informacions respecte a aquest cas, que és consultable a través de la biblioteca virtual de l'Exèrcit de l'Aire i constitueix un dels incidents de l'any 1974. El que passa és que l'editor Esteban del PNB ho va portar molt bé, perquè va fer servir aquesta metàfora dels 50 ovnis vers els 52 vots de Vox, i a més va jugar amb el color vermell del vaixell, d'aquest botaner que era de Cepsa, que és el color vermell, amb el canvi que va tenir posteriorment de color i amb les quatre col·lisions que havia tingut, que també, doncs, en Tamames ha tingut quatre canvis de jaqueta, per entendre'ns, no? Ho va fer molt bé, i el cas realment, doncs, tal com deia el parlamentari, va succeir el 6 de febrer del 79, quan el vaixell de bon matí havia sortit de l'Alcúdia, a València, i es dirigia a Escombreres, a Cartageta.
Sí.
I quan devien de ser les 21:17, diu l'informe, doncs es va veure envoltat, es trobava llavors a 90 milles del destí, sinó del Cap de Pals, va veure aquests 50 llums, per falta de millor definició, que van envoltar el vaixell durant aproximadament uns 20 minuts i que van doncs, generar força por a la tripulació d'aquest carguer.
Ara continuem amb la història, perquè, en fi, té miga la cosa. Però, o sigui, de cop i volta li apareixen 50 llums, posades com, posicionades com, aquestes llums provenien d'un objecte no identificat. Tu has tingut accés, com ens deies, a aquests informes? Què diuen?
Semblava que eren llums que anaven com de dos en dos, és a dir, no era un gran objecte, una nau gegantina com la que em va portar l'altra vegada al vostre programa, sí, sinó que serien petites llums que estaven al cel, però envoltant el vaixell, que van començar a veure, aquí he de corregir l'Aitor Esteban, ell diu estribord, no, va ser a l'esquerra, que és babord del vaixell, i van comunicar l'incident a les autoritats a temps real, amb la qual cosa el radar de Pegaso, que és el que, diguem-ne, vigila des del punt de vista de la defensa nacional, doncs l'espai aeri, no apareixia cap eco. Però, atenció, i això és singular, sí van començar a detectar uns com unes llums blanques intenses a la pantalla que s'encenien i s'apagaven, i que eren compatibles, diu l'informe, amb balisses de navegació. Fins aquí és el que es conclueix a l'informe, que periodísticament va tenir un cert seguiment, donat que el diari ABC, 4 dies més tard, el 9 de febrer,
sí,
doncs atribuïa aquest incident a uns paracaigudistes que estaven participant en un programa de Ràdio Nacional d'Espanya que es deia, parlem de l'any 1974, Testigo Directo, i que, sembla, doncs, duien unes linternes o bé saber què a la mà que podrien explicar aquest incident.
Mira, he pogut recuperar, perquè avui també publicava Maldita Meroteca, aquesta possibilitat, ara la comentarem, aquest moment en què Ràdio Nacional d'Espanya, explicant com era la vida del paracaigudista, bueno, seguia un exercici que suposadament incluïa que els paracaigudistes saltessin amb unes llanternes, que és el que haurien vist des del vaixell Tamames que estem explicant.
Eso indica exactamente el punto donde tiene que empezar a efectuar el lanzamiento, o sea, donde va a saltar el primer saltador.
Sí.
A partir de ahí se calcula una deriva, se lanzan todos los demás y más o menos caen en la zona ya predestinada.
Claro. ¿Y ellos qué hacen? ¿Que se levantan y clavan ahí en el...?
Ellos después, una vez efectuado eso y el cálculo que lo hacemos el jefe de salto y yo...
Això és el que explicaven a Ràdio Nacional d'Espanya. L'explicació, Josep, tu la trobes, no sé, coherent?
És consistent. Que, naturalment, com en aquest cas no va haver una captació de radar, només és el testimoni d'en José Luis González, que és el capità del Tamames, del vaixell, no del polític,
sí,
I dels tripulants que estan dins l'informe oficial, no s'arriba a cap conclusió. És veritat que en les dues pàgines d'interpretació que es van afegir l'any 1992 es contempla aquesta possibilitat, perquè van comptar amb l'assessorament, en aquest cas, d'un grup prou escèptic, que a més rau a Barcelona, que és el Centre d'Estudis Interplanetaris, i que va assessorar a l'exèrcit de l'aire en les possibles explicacions on s'apunta aquesta possibilitat dels paracaigudistes.
És que jo havia llegit que havien estat 6 hores envoltats d'objectes no identificats. Clar,
no.
Són 6 hores, és impossible que fos un exercici de l'exèrcit de l'aire.
És veritat que a la premsa es va parlar d'aquestes 6 hores, i ara em fas ballar el cap de si a l'informe oficial es parla de 6 hores o d'aquests 20 minuts, que és el que jo tinc entès que va durar, doncs, aquest esdeveniment. 6 hores són moltes hores, moltes, no? I des de luego no hi ha cap albirament d'ovnis que hagi tingut una durada d'aquestes característiques, que ens situaria més en una probabilística astronòmica, que no que no, en aquest cas, dins de l'atmosfera, sinó d'algun fenomen lluminós que es pogués donar a l'espai i que pogués ser contemplat doncs, des de la Mediterrània.
Ara, el Tamames, ens deies abans que té una història particular. Li ha passat una miqueta de tot, no, aquest vaixell?
Sí, perquè és veritat que durant els seus anys en actiu doncs, va enfonsar una altra embarcació, es va estavellar contra ella, va veure ovnis al Mediterrani i va acabar, a més, els seus dies en un desguàs destartalat que hi ha a Mèxic, d'aquí que l'Aitor Esteban jugués amb aquesta metàfora o aquesta analogia. També s'ha de dir que no és la primera vegada que el Parlament espanyol es parla d'ovnis.
Ah.
La primera vegada, i aquesta sí és una anècdota curiosa, va ser l'any 1979, quan el llavors parlamentari ja difunt per un atemptat d'ETA, Enrique Mújica, del PSOE, va fer una pregunta relativa a l'incident de Manises, un avió de passatgers que havia sortit des de Palma de Mallorca amb destinació a les Canàries, doncs va haver d'aterrar a València perquè, segons el seu testimoni, el perseguien dues llums vermelles que es van arribar a estar a mitja milla de distància de l'avió. És un incident que va obligar a que un interceptor de la defensa, un F-1, concretament sortís de Los Llanos, Albacete, per perseguir aquest objecte. El va trobar, no només el va trobar, sinó que el capità Fernando Cámara va viure una experiència que no ha oblidat a la seva vida, perquè aquell objecte el sotmetia a una senyal electrònica que en diuen blocatge, que és una senyal acústica que els avisa els pilots de caça que estan sota la mirada del làser enemic i, per tant, han de fer maniobres d'evasió perquè poden disparar, no? I va estar, doncs, hora i mitja perseguint aquell objecte. La segona vegada que van entrar els ovnis al parlar, i et deia que és anecdòtica perquè no s'ha respost mai. És a dir, aquesta pregunta, que està en el diari de sessions, no va tenir resposta per part de l'executiu d'Unió de Centre Democràtic, que era llavors el president, no? el govern que, de l'executiu espanyol. I a propòsit del Parlament, el 1996, un parlamentari d'Izquierda Unida, que es diu Billy Meyer, ara no, ho ha deixat ja també, era europarlamentari, doncs va preguntar sobre un ovni que suposadament s'havia estavellat als voltants d'una localitat gaditana, Béjar de la Frontera, que en aquest cas doncs, ignoro quina va ser la resposta perquè no tinc el diari de sessions, però sí em consta que va fer aquesta pregunta. I finalment, l'última vegada que es parlava d'OVNI, o la penúltima, perquè si no contem aquesta del Aitor Esteban, va ser en Gabriel Elorriaga, del PP, que va demanar informació al Congrés el 83, si la memòria no em falla, perquè el 12 de juliol d'aquell mateix any havia tingut lloc un albirament a Benicàssim, a Castelló, on centenars de persones doncs, van veure un no identificat i el fenomen va ser visualitzat des d'un avió militar de transport nord-americà que va dur que es fes una investigació oficial al respecte.
Jo una vegada vaig estar abduït, ho sabeu, no?
Ah, sí? Vostè?
Bueno, ja fa anys, va ser als anys 80, quan el bar el tenia obert i tot plegat.
Sí.
I, escolta, va ser una experiència... Clar, va aparèixer com una llum, el bar estava tombat, bueno, amb el tamboret, diguem. Una llum, vaig veure les rates que marxaven ràpid. Això, van fugir ràpid, eh? Vaig veure tot hostil moviment i tot.
Sí. Cap amunt?
I vaig... Després, les rates?
No, vostè.
Jo sí. I vaig anar cap amunt, vaig sentir-me com la pell... Però com si em donessin la volta al mitjó la pell, sí, sí, saps? De la velocitat que vaig agafar i vaig aparèixer amb un ovni... No, ni tot emmoquetat per dintre, però cert. Moqueta verda, molt lleig.
Moqueta verda.
Ah, sí.
Mira que hem llegit coses, però moqueta verda no...
Moqueta verda, no. Recordo perfectament.
Sí.
Barata, eh? A més de barata. Mm. I ells, lleixos de collons, un caraculs, té el cul a la cara, parlaven per la ratlla, en vertical així.
No
ens consta.
I el coll llarg i tal. I després el cos era com una bola així de pell... rugosa i peluda, com un ou. I els peus de pingüino.
I què?
I em van tenir allà, em van posar uns sondes, com anaven a despullar, ho van poder, perquè ho tinc enganxat al cos de no dutxar-me el cos i tal, i em van fer uns anàlisis, i em van dir... Tots sou com vostè, perquè es veu que poden parlar tots els idiomes.
Ah, parlen català,
sí,
també.
Sí, sí, ells s'adapten a l'idioma que tu tinguis.
Què li van preguntar?
Tots som com vostès... I jo vaig dir, no, jo sóc dels que destaca, jo sóc a dalt de tot, jo sóc un mestre de mestres i, bueno, una eminència, se'n considera una eminència.
Sí.
I després vaig sentir que deia entre ells, pues anem, que aquí no...
Aquí no trobarem res.
Podríem dir que vostè va frenar una invasió.
Clar, van marxar i no els he vist més.
No van mostrar més interès per la raça humana.
Bueno, parlem d'una predicció que de moment a aquesta hora de la tarda, senyor Marcelino, s'ha complert.
Com està això?
Estem parlant d'un suposat viatger del temps anomenat Eno Alaric, que afirma venir de l'any 2671 i que a través de TikTok va anunciar que avui la humanitat patiria un atac extraterrestre. Quan vam parlar l'última vegada amb el Josep, ja ens va dir que no li donéssim gaire credibilitat. Aquest tema extraterrestre preocupa per això, perquè avui és trending topic, invasió extraterrestre, vull dir que la gent ho esperava amb una mica d'il·lusió.
Bueno, sí.
La cosa no és fàcil, perquè avui, segons la predicció, patirem un atac extraterrestre, però 8.000 persones seran salvades per una altra raça extraterrestre que està en guerra amb els invasors.
Però a quina hora?
No se sap. Si us salva algú d'aquesta raça, doncs ens ho dieu, eh? Aquest viatge del temps ha publicat diverses prediccions pel que queda d'any, que això no ho acaba d'entendre, perquè si hi ha una invasió extraterrestre i aquí no queda res, l'any tampoc ens acaba d'interessar gaire. Però vaja, jo us explico què ha dit aquest senyor. Grup del mes de juliol. Un grup d'adolescents descobrirà per casualitat a Tennessee un portal a altres dimensions. Això és una altra previsió d'aquest viatge del temps. Al setembre. Arribarà un extraterrestre amb to de llengües que solucionarà els principals problemes de la humanitat.
Però si ja no hi haurà humanitat.
Bueno, però per si les mosques. L'octubre. Aquesta és fascinant, eh? Una troballa extraordinària en intel·ligència artificial permetrà que alguns animals parlin. Això seria maco de... El lloro del senyor Boigues, a mi m'agradaria sentir-lo, eh?
Els lloros ja parlen.
I al novembre, troballa en intel·ligència genètica que permetrà customitzar les criatures. Em sembla que això, d'alguna manera o altra, ja es fa. Res, no, Josep?
Res. Pensa que això deu ser obra d'algun sonat. Però el que hi havia al sobte és la repercussió tant mediàtica com a les xarxes. Jo t'he de dir que a Espacio Misterio vam fer ahir una peça per desmentir-ho, perquè hi ha gent que té por. És que és increïble. I jo crec que també ha coincidit amb dos esdeveniments que són singulars. L'un, s'ha distribuït per xarxes una falsa fotografia del telescopi espacial Hubble, on es veu una mena de nau nodrissa. Ja està, ja la tenim liada.
Ja han arribat, no? Ja han arribat.
I, a més, hi ha un fals titular, que no la informació, de que el Pentàgon parla de naus nodrisses que estarien al sistema solar, no? I dic que és un fals titular perquè realment no és el Pentàgon, és el cap d'investigació o de recerca de no identificats, Sian Kirkpatrick, que ha fet un treball junt amb l'astrònom de Harvard, Avi Loeb, on, per tractar d'explicar com es podrien bellugar en filosofia de la ciència, que no en ciència, és un treball preprint, doncs parlen de que el més normal és que hi hagués una nau nodrissa al sistema solar, de la que baixen sondes i que vindrien a la Terra per revestir-se i poder continuar la seva missió. És un treball filosòfic i se l'han pres com que el Pentàgon diu que hi ha naus nodrisses. Clar, aquestes dues informacions, junt amb la predicció de l'Eno Alari,
d'aquest sonat, doncs, que has dit,
que molta gent s'ho cregui, però val a dir que aquest senyor, sota el nom de Future Time Traveler, ja havia fet el mateix vaticini pel 24 de maig del 22, i aquí estem. És a dir, que no ha passat res, no? Ni passarà. Ni passarà, perquè aquestes coses, evidentment, no sortirien al TikTok, sinó que estarien a la portada dels diaris i a les cobertures de ràdio i televisió, encetant els informatius.
Per si les mosques, Josep, si saps alguna cosa i sapiguessis l'hora, que és el que ens preocupa més, ja ens ho faràs de bé. Josep,
mira, això passarà com el Paco Rabanne, us en recordeu?
Sí, tant.
Doncs igual, que al final ni Mir ni extraterrestres, o el 2012 amb els maies. No passarà res, tots tranquils.
Josep, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Ha estat un plaer.
Fins una altra. Adéu.
Alguns oients diuen que té la veu del Josep Cuní.
Sí, que és veritat.
Dic, hòstia, ara vuelve ese tío el Cuní a putear-me?
No, és el Josep, però és el Josep.
Sí, Josep Cuní, me puteo mucho.
No, bueno, és igual, deixem...